Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Des d'aquest dissabte i fins al 12 d'octubre, Vilafranca vindica la paraula al cicle Paraules als claustres, que acollirà per 15è any consecutiu el claustre de Sant Francesc. Us el volem presentar tot conversant amb la seva coordinadora, la tècnica del Servei de Cultura, Sílvia Migó, i amb el poeta i crític literari Jordi Llavina, que comissaria la jornada de divulgació inicial. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Sílvia, 15 anys vindicant la paraula.
Sí, sí.
És una trajectòria perquè tots plegats ens sentim orgullosos.
Jo crec que sí, perquè és un cicle que va néixer així amb la boca petita, no? Aviam com anava, que justament va néixer no amb una jornada, sinó amb un simposi dedicat a Manuel Milà i Fontanals, de dos dies, entre setmana, i certament era un simposi una mica adreçat a experts, perquè ho fèiem en horari laboral, i certament el públic que hi va poder assistir doncs era algú doncs ja molt específic, no?, i molt especialitzat. Va anar molt bé tot i així, llavors va ser com vam decidir de donar-li continuïtat en aquestes jornades, i en vam fer 13, fins fa 3 anys que no en fèiem cap, i bueno, hem anat desgranant diferents personatges intel·lectuals, vilafranquins, que ha sigut bonic de reivindicar, de conèixer més enllà de la placa del seu nom, de saber qui era Maria Dolors Calvet, per exemple, Dolors Piera, Anna Maria de Saavedra, Sabater Mill, ara estic dient de memòria, mossèn Trens, i sempre convidant doncs, a experts o coneixedors de les seves múltiples facetes, com serà enguany amb el poeta estimat Àlex Osana.
15 anys mantenint l'espai del claustre de Sant Francesc, que d'alguna manera també forma part de l'ADN del cicle, de la seva idiosincràsia.
Sí, a vegades hem programat, depèn d'algun espectacle, on diem els claustres, perquè també el claustre del Trinitari s'ha utilitzat, però ja portem 2 anys que us centralitzem en el claustre de Sant Francesc, també per comoditat, perquè és un espai molt més adequat, té lavabos, podem fer un petit camerino, l'accessibilitat és molt... Bueno, a part que és molt bonic, no? Amb les magnolis, i està molt ben cuidat. Des de fa 3 anys també hi tenim totes les peces encara de l'Àngel Camino a cada arc, i bueno, tot fa companyia. I començar el maig doncs és el més preciós que pot haver-hi per fer aquest tipus d'actes que són a l'aire lliure, a les vesprades, menys la matinal del dissabte. Aleshores, sí, estem contents perquè hi ha hagut moltes veus que han passat per Paraules als claustres. Sí.
El cicle comença aquest cap de setmana i acabarà el 12 d'octubre. Quantes propostes inclou i amb quina periodicitat? Podem fixar alguna periodicitat?
Quasi cada 15 dies hi haurà algun espectacle, o bé musical, o performàtic, o bé cançó d'autor, d'aquí fins l'octubre. Hem posat l'octubre perquè és quan acabarà l'última exposició que hi haurà, que és de la Marta Rodríguez, que es diu Anant al Pinyol, i que parla justament no de la paraula, sinó de perdre la paraula. Què passa quan perdem la paraula? I és molt bonica. Ella ha dedicat aquest treball a totes les persones, especialment amb Alzheimer o amb alguna neurodiversitat que fa que la parla vagi minvant, no? Però que també ella diu què passa quan ja no queda paraula, anem al Pinyol. I crec que serà una proposta molt emotiva i molt interessant.
Recordaves els 13 anys d'existència d'aquestes jornades de divulgació.
Sí.
I aquest any, 2 anys més tard,
sí,
excepcionalment...
Sí, he posat excepcionalment, perquè sí que és cert que en el seu inici eren molt exitoses, o bé perquè el públic interessat també s'ha anat fent gran, no? Durant 15 anys, això és una realitat. O bé perquè un format de matinal, potser no tothom, doncs la gent va tan atrafegada, i dedicar doncs 5 hores a un sol tema, doncs potser ja no tenia l'atractiu que tenia. Vam decidir que no passa res, perquè hem treballat a 13 persones que en una vila com Vilafranca, doncs, déu-n'hi-do, i hem portat a gent molt prestigiosa a parlar-ne. no passa res, el cicle continua, no es fa jornada, però s'inicien altres activitats que sí que tenen continuïtat. Però enguany, parlant amb el Jordi Llavina, parlàvem de fer alguna cosa amb el Jordi, amb l'Àlex Susana, perdó. I jo, clar, ràpidament vaig pensar-me una jornada com les que fèiem al claustre.
Recuperem la jornada.
Recuperem la jornada, l'estructura de la jornada, una matinal de dissabte. Ell s'hi va venir i, evidentment, se li va fer l'encàrrec de comissariar el contingut i els ponents que hi participaran.
El Jordi Llavina era amic personal de l'Àlex Susana. Potser et costarà definir, perquè era un nomenot de la nostra literatura.
No em costa gens, perquè efectivament era un... o és un homenot de la nostra cultura, sobretot es va significar com a poeta. Però l'Àlex va ser un home d'acció també, perquè va ser un gestor cultural que va estar en diverses institucions. Sempre el seu nom planava també en l'ambient. A veure si algun dia serà conseller de Cultura, no? Que no va arribar a ser, però sí que va dirigir l'Institut Ramon Llull, va estar al capdavant de la Pedrera com a persona responsable d'exposicions i de projectes culturals a la Pedrera. Per tant, és, sí, sobretot un poeta i un dietarista, que són els dos gèneres literaris en els quals va excel·lir, però hi ha també una part d'home d'acció que no és gens negligible en el seu cas, no? Però el que més destaca és, evidentment, jo crec que és la poesia i el dietarisme, i en aquest sentit sí que hi ha... Bé, en Vicenç Villatoro parlarà del vessant com a dietarista, com a assagista. Jo m'encarregaré de la poesia i després hi ha altres vessants que contemplen o que abasten, diguem-ne, tota la figura de l'Àlex, no? L'Emili Rosales, per exemple, es fixarà en la tasca com a editor, perquè ell va ser l'editor de Columna durant molts anys i va fer una feina realment molt important entre final dels 80 i durant tots els 90, pràcticament, va ser un editor molt significat, juntament amb Miquel Alzueta. La Maria Lladó parlarà del vessant de l'Àlex com a organitzador d'exposicions, com a autor que havia parlat molt en catàlegs, en exposicions sobre l'obra de molts i molts autors. I la Susana Portell, que a més també és la responsable de fer la tria de les obres personals de l'Àlex, es podran veure també al claustre, parlarà també d'aquest vessant de l'Àlex com a parent pròxim dels pintors i dels artistes plàstics, no? A part d'això, hi haurà una taula rodona, de la qual també esperem molt la Sílvia i jo, integrada pel Miguel Dalmau, en Jordi Lara i la Teresa Costa Gramunt, que parlaran amics personals del poeta, que parlaran, doncs, d'altres qüestions que no hagin pogut, diguem-ne, abordar o que hagin quedat menys esbossades en les comunicacions.
I el títol que heu escollit per englobar aquesta jornada, Tot és a tocar. Per què?
El títol se li va acudir a la Sílvia. Jo crec que és el millor títol possible. L'últim llibre de l'Àlex, publicat pòstumament, l'últim llibre de poemes, es titula justament Tot és a tocar, que era un títol que ell havia previst abans de saber que estava malalt, però que arran de la malaltia va adquirir, diguem-ne, un gruix simbòlic, dramàtic, obvi i evident, no? Però és un títol molt bonic, i Tot és a tocar perquè ho tenim tot a tocar.
El capdavall és així.
És així, no? Més enllà de la mort, que no sabem mai quan ens triarà, tot és a tocar perquè de vegades ens pensem que les coses són molt més lluny que no són, perquè de vegades ens pensem que hi ha coses inabastables que en realitat per poc hi posem la banya potser no ho són tant. Per tant, és un títol molt polisèmic, però que crec que engloba molt bé el sentit també del que ens volia dir l'Àlex amb la seva obra, no?
I, si m'ho permets, la forma com va escollir marxar també és tot un exemple.
Sí, ell... Clar, jo vaig estar molt amb ell els últims 2 mesos i vaig poder veure com anava, sí, desapareixent d'una manera... amb una certa harmonia, no? És a dir, per ell va ser, lògicament, un trasbals. La malaltia, el diagnòstic d'aquest càncer tan furibund. De fet, avui he vist que havia mort a la mateixa edat que Carla Riba. Carla Riba també es va morir a 66 anys, no? El que passa és que Carla Riba ho va fer el 1959 i fa, doncs això, 70 anys, pràcticament, la gent de 66 anys semblava més gran que no ho és la gent de 66 d'avui, no? però sí, s'acabava de jubilar pràcticament l'Àlex i, per tant, el que li corresponia era gaudir de 15-20 anys molt bons per poder continuar fent la seva obra, per viatjar amb la seva dona i per poder fer una sèrie de coses que segurament havia anat ajornant per mort d'una feina incansable durant molts anys, no? Però sí que és veritat que se'n va anar molt ben acompanyat. Per la seva família especialment, pels seus fills, els seus tres fills, per la seva dona, per tot un coixí d'amics que tenia, un coixí, diguem-ne, consistent. I jo crec que ell va fer tot aquest procés, no?, de 9 mesos, que són els que va durar la malaltia, i bé, va tenir temps de pensar-hi molt. Això, esclar, és trist, però a la vegada penses, bé, va poder fer aquest procés que deies tu.
Ens recordava la Sílvia Amigó que les 13 jornades o simposis anteriors havien estat focalitzats en personatges vilafranquins. La connexió amb Àlex Susana són tots els anys que ha viscut a Gelida.
Ell va començar a viure el 88, efectivament, i la relació que tenia amb Vilafranca era més episòdica, però hi havia presentat molts llibres meus, i jo n'hi havia presentat amb ell, i sovint hi venia, no? El que passa que hi venia una mica d'incògnit, de vegades també al mercat, o havia fet alguna feina escapada sovint, no? Però sí, és una connexió penedesenca. O sigui, ell va viure més anys, no sé si més anys, pràcticament sí, si fa no fa, perquè el 88... Ell és del 57, per tant, tenia amb prou feines 30 anys, per tant, ha viscut més anys a Gelida que no pas a Barcelona, als llocs on s'ha estat. Hi va haver un any, el 85, que es va estar a Venècia. I, per tant, Gelida, el Penedès, és un dels seus llocs, sens dubte. I en la seva poesia això es veu molt clarament. O sigui, hi ha tres grans paisatges, que són, a part del paisatge urbà, Barcelona i altres ciutats que hi apareixen, hi ha el paisatge de Queralbs, que és un paisatge pirinenc, on sempre va estiuejar des del, com es diu ara, des del minut zero, no? perquè els seus pares hi tenien una casa i després n'hi va tenir una ell. Hi ha el paisatge de Menorca, el paisatge marí, que també és important, potser no tant, però també és important. Hi ha el paisatge del Matarranya, que també ocupa molta part dels últims 25 anys, i el paisatge, diguem-ne, de la casa familiar, en aquest cas, de la seva dona, ell i els seus fills, que és Gelida, per tant, el Penedès.
La jornada d'aquest dissabte es clourà amb la inauguració d'una exposició, Paisatge en figures, que podrem visitar fins a finals de juny. Ens deies que esteu fent una selecció d'obra.
Bé, la selecció l'ha feta la Susana Portell, juntament amb la Núria Viladot, no?, la propietària de les obres, perquè al capdavall tot és fons, Àlex Susana, i de fet els hem despenjat fa uns dies del lloc on ocupen en el seu domicili, i hi ha una selecció molt interessant d'escultura i de pintura que es podrà veure fins al 29 de juny al claustre, a la Sala Fosca. Hi haurà també un parell de poemes i unes cites vinculades a les obres que es podran visitar, i penso que és una manera de cloure la jornada també molt, molt rica, perquè no deixi de ser un compendi de les seves inquietuds i de la seva amor a l'art.
Són obres de la seva col·lecció.
Exacte, que ens ha cedit gratuïtament, desinteressadament, doncs, la Núria.
Els oients que estiguin interessats a participar a la jornada o a passar-hi una estona a escoltar algun dels ponents, com ho han de fer?
Molt senzill. Seria ideal que escrivissin...
Seria l'ideal, sí.
Que escrivissin un correu a cultura@vilafranca.cat o bé truquessin al telèfon del Servei de Cultura al 93 890 04 59, i donar el seu nom. Únicament entenem que potser algú no pot disposar de tot el matí, però si més no, que digui hi passaré, hi seré, o vindré a tal franja horària.
Em fa il·lusió escoltar el Vicenç Villatoro.
Sí, per exemple.
Pot venir a la ponència
del Villatoro. Per descomptat, no és una cosa rígida. Penso que és una oportunitat de passar un matí així, però cadascú sap com organitzar-se el temps i és lliure.
Si hi ha algú que no ha tingut temps d'inscriure's,
sí,
o no hi ha pensat,
també
els acollirem.
Que passi,
sí.
Heu pensat a transcriure tot el que es digui en aquesta matinal de dissabte, publicar-ho d'alguna manera? Sé que no és fàcil.
Mira, jo no ho he aconseguit amb 13 anys, ja t'ho dic ara. Només vam publicar la jornada d'Anna Maria de Saavedra, perquè val a dir que tots els ponents ens van facilitar l'escrit. Clar, és molt diferent demanar-li a algú que es prepari una ponència de mitja hora i que probablement porti alguns apunts del que no vol deixar de dir-se, però no ha elaborat un text publicable. Nosaltres això tampoc ho demanem. Demanem la intervenció oral. Aleshores, a veure, no ho sé.
Tot i que jo trobo que, sí, que està bé, que sigui purament oral, sí, diguem, el que puguem dir segurament no abordarà cap aspecte nou, és a dir, el que puguem dir dels dietaris de l'Àlex. Per exemple, recordo l'última presentació que va fer en Vicenç Villatoro del penúltim dietari de l'Àlex, la dansa dels dies, que es va fer a Barcelona i que va ser gairebé com un comiat de molta gent a l'Àlex, perquè hi havia una gentada de por a la Casa del Llibre. Va ser una presentació magnífica, no? Segurament dissabte, demà passat, també tindrem, diguem, algun fet de molt, molt destacable, perquè en Vicenç Villatoro coneix molt bé aquesta obra i parla molt bé, no? Però només el fet de poder-ho escoltar i de saber que allò és un tresor oral, jo crec que ja n'hi ha prou. No,
jo
no
ho cal, comparteixo, sí, de debò.
No cal
la paraula.
Que tot, sí, que no cal...
Se'n poden escriure, i probablement, i més que se n'escriuran, tota la gent que hi participa en parlarà, en escriurà, en publicarà, però nosaltres fem una cosa més especial. Crec.
Sí, que tindrà lloc aquest,
exacte,
dissabte, i per tant...
Efímera.
Això sí. Mateix, no? Una qüestió efímera.
Molt poètica, també.
Sílvia, a banda d'aquesta jornada de dissabte i de la inauguració de l'exposició, que hi haurà, sí, temps per visitar fins al 29 de juny, al mateix claustre, enumera'ns la resta de propostes.
Així, ràpidament, al cap de 8 dies, ja el 31 de maig... De debò que no us ho perdeu. Mario Mas, no sé si l'heu escoltat mai, és un guitarrista barceloní, però que ha viscut molts, molts anys a Vilafranca. Ara viu també al Penedès, a Vinyó Nou, crec. Ell darrerament és un guitarrista excel·lent, però s'ha especialitzat en guitarra flamenca antiga. De fet, toca amb una guitarra que té gairebé més de 100 anys i fa parella amb Jordi Fornells. Tots són d'aquí, però s'han interessat molt pel cante jondo, tot i que barregen cançons populars catalanes també, i són una delícia d'espectacle, molt silenci també, però també en paraula, i es diu la O. Després, et podria dir que per petició popular hem aconseguit que vingués el Pedro Pastor, perquè va ser una petició d'un grup de fans del cicle, i ens han dit, ens agradaria molt que portéssiu el Pedro Pastor. Bueno, vam contactar amb el seu mànager, ell que ve de Madrid. Val a dir que no solem programar gent de fora del nostre país perquè, bueno, les despeses i tot plegat, però es va venir, quan li vam explicar la filosofia del cicle, no? És un espai petit, de proximitat, no pots venir amb la banda perquè això no ho podem assumir. Es va prestar a venir a ell i a un guitarrista. Això serà el 7 de juny.
A finals de juny, el dissabte 28.
El dissabte 28 tornem a casa, perquè sí que vindrà una formació d'excel·lents músics, doncs el Leo Tejedor, el Xema Riera, Jordi Mestres i el Ricard Parera, amb la Clara Cols com a narradora, i fan un espectacle que es diu Soc l'Hotel Lenya, a partir d'obres de Cruel, que serà la música, i Bertolt Brecht, i la Lotte, que era la musa de Corbuell. Doncs la Clara va desgranant diaris i textos propis inspirats en aquesta figura femenina. Sempre donem un lloc al Festival Bijaz, perquè també ens agrada molt el cicle que hi fan, que és elles i el jazz, o sigui, sempre hi ha veu també, hi ha veu femenina. En el cicle també, com ara inaugurarem l'exposició de l'Àlex Susana, sempre hi fem algun projecte expositiu, i en aquest cas serà una instal·lació de Clàudia Vives Fierro, Síptic Vilafranquí. És una mica experimental el que ens presenta. Són 6 peces de mirall amb textos d'ella. Són una delícia, val a dir-ho, que venen a reflectir, mai millor dit, perquè els escriu sobre mirall, moments puntals de Vilafranca. Festa Major, la Fira del Gall, el Mercat... El propòsit, jo crec que quan arribi estaria molt bé entrevistar-la amb ella, que ho explica molt bé, perquè jo ara vaig molt ràpid. També una altra companyia de casa, la Taimada, fa una proposta poètica sobre poemes de Beatriz Sousa. Ells fan una instal·lació fixa i es aniran sentint les veus que van recitant un poema llarguíssim d'amor de Beatriz Sousa.
I ens
plantem a l'agost, però només el 3, perquè si no ja sabem que a l'agost al Penedès doncs, s'han de visitar totes les festes majors i hi ha molta feina. I tornem a contractar a un dansarí, cantautor, recuperador de la tradició lleonesa, castellana lleonesa, que és en Dulzaro. Amb ell el vam veure a la Fira Mediterrània i ens va encantar la seva proposta. Ell vesteix amb robes tradicionals antiquíssimes i balla i canta i ens aproparà doncs, a aquest territori també tan ric, no?, amb tradició oral. I és un també dels propòsits que ens agrada mostrar en el claustre.
L'exposició de la Marta Peribáñez, que ja ens comentaves abans,
exacte,
obre portes el 19 de setembre.
Sí.
I acabeu amb una proposta familiar?
Sí, sempre acabem amb una matinal familiar. Comencem amb una matinal i acabem amb una matinal, un diumenge al matí, que enguany doncs, fa 25 anys a la companyia Microtrup de Sant Pere de Riudebitlles. No és la primera vegada que actuen al claustre, però sempre tenen unes propostes tan delicades i delicioses, treballant el Puccinelli català i tenen molt clar quin és l'encàrrec sempre, que el text sigui important, tenen molta cura en els diàlegs i és un dels actes també gratuïts, val a dir que la resta que he anat anomenant, llevat de les exposicions, tenen un preu simbòlic, 4 euros, però també ens va molt bé per controlar l'aforament i una mica el mínim compromís, no?, de les persones que venen.
Nosaltres ens comprometem a anar recordant aquestes cites, aquests projectes i propostes del Paraules als Claustres. Jordi, Sílvia, gràcies. Bona sort.
A tu, gràcies.
Gràcies, Sílvia.